Bona tarda a tothom. Comencem la convocatòria de sessió ordinària del ple número 11, preordinari. En el punt número de l'ordre del dia hi ha el sorteig públic per a l'elecció dels membres que han de compondre la mesa electoral en les properes eleccions del Parlament Europeu el dia 9 de juny de 2024. Senyor secretari.
Sí, també sabeu que el que fa aquestes setmanes el sorteig està des de l'aplicació online i de la tele, i llavors aquesta aplicació és pública, llavors aquí ja surt el llistat de membres i si us sembla procediré a la lectura. Ha sortit de president, de president en aquest cas, Anna Isabel Santanar Guadosa, de primer vocal Albert Quintana Agustí, de segon vocal Pere Vilà de Santiago. Surt de suplents, de primer suplent del president, Mariona Julià Cabrelles, de segona suplent de president, Maria Pilar Mateo Ruiz, de primer suplent, primer vocal, primer suplent de vocal, Albert Aranda Massanella, segon suplent de primer vocal, Laia Fuentes Figueres, primer suplent de segon vocal, Raúl Galán Mellana, i segon suplent de segon vocal, Robert Díaz Cruz. Per tant, demà començarem a fer les notificacions per les relacions del 9 de juny.
Gràcies, senyor secretari. Passaríem al punt número 2, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Tots heu rebut l'acte, hi ha alguna esmena a fer?
No.
Per tant, l'aprovem per unanimitat.
Són dues, eh?
Són dues, sí, perdona. La de l'extraordinari...
Sí, 8 del 3 i 17 del 4.
Alguna esmena a l'alt, que cap de les... No? Doncs les aprovaríem per unanimitat. El punt número 3 seria informacions d'alcaldia i despatx oficial. Em reuneixo amb la Diputació i l'empresa Electrofluxa per completar la redacció del projecte de comunitats energètiques de Castellfollit. Fem una reunió periòdica amb el cap dels Mossos de la Garrotxa. Es fa una reunió amb l'oficina d'habitatge de la Garrotxa per implementar la mesureria urbana a Castellfollit. Participo al Consell d'Alcaldies de la Garrotxa. Faig una reunió amb el cap de trànsit de Mossos de la Garrotxa. També amb una reunió amb els serveis d'educació i joventut per tractar temes del menjador escolar. Assisteixo el dia de les esquadres de Sant Joan les Fonts i una reunió amb el Consorci Dinàmic per tractar la promoció econòmica. En quant a informacions, l'Agència Catalana de l'Aigua ens concedeix una subvenció de 277.000 euros per la millora de la xarxa d'aigua en baixa, la xarxa, diguéssim, de Castellfollit, i l'Agència Catalana de l'Aigua accepta tots els recursos presentats per l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca i arxiva definitivament l'expedient de sanció, per tant, retira la multa de 1.800 euros. Passaríem al punt número 4, que és donar compte dels decrets d'alcaldia. Tots heu rebut els decrets. Hi ha algun comentari a fer? Com que és un donar compte, no hem de votar. Passaríem al punt número 5, que és donar compte dels informes d'intervenció municipal sobre el període mig de pagament i l'estat d'execució del primer trimestre del 2024. Senyor secretari, com vulgui.
Hem donat compte, com fem cada 3 mesos, Ministeri de Hacienda, i el de l'estat d'execució, que això és el com a inversor, amb dades d'ingressos, vale? És una informació comptable que enviem, ja s'ha enviat, s'ha comprat l'ubicació, i en relació al període mig de pagament del primer trimestre del 2024, ha sortit 16-24 dies, si vol dir que l'Ajuntament està pagant, està complint el pagament amb el període mig de pagament, i estem pagant les factures a 16 dies.
Gràcies, senyor secretari. Passaríem al punt número 6, que és donar compte de l'informe dels resultats del control intern de l'any 2023. Senyor secretari.
Sí. Aquest informe és un dels informes que fem del control intern, en el qual recollim totes les informacions a nivell de control intern que hem fet durant el 2023. Val? Els informes que fem de fiscalització de factures, d'auditoria, etcètera, etcètera. És un informe pel que fa al grup a tots els altres i l'enviem al Ministeri de Hisenda, no sé si tenen algun dubte al respecte, el puc veure, llavors bé, és explicant tot el que s'ha fet el 2023 a nivell central, que ja s'ha enviat, que s'havia d'enviar a finals de...
Perfecte, gràcies, senyor secretari. Passaríem al punt número 7, que és ratificar els decrets d'alcaldia. El 7.1 és ratificar el decret d'alcaldia d'establiment del preu públic per l'assistència al concert de l'Orquestra Costa Brava. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Per unanimitat. Perfecte.
Sí.
El punt 7, el 7.2, ratificar el decret d'establiment de preu públic per les atraccions d'inflables i brau mecànic, que tot i que es varen suspendre per pluja, varen haver d'aprovar els preus públics, encara que després no s'hagués de fer servir. Vots a favor?
Unanimitat.
El 7.3, ratificar la pròrroga de conveni d'assistència urbanística amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Com sabeu, l'Ajuntament de Castellfollit no disposa de tècnics propis com els que serien arquitecte tècnic i arquitecte i enginyer, i per tant els tenim, diguéssim, delegats amb el Consell Comarcal i són tècnics compartits amb altres ajuntaments. El que es fa aquí és prorrogar aquest conveni d'assistència urbanística. Vots a favor? El punt número 8 és aprovació, si s'escau, del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa pel cofinançament en el pla de transició de treball, el PTT, el Consell Esportiu i l'Arxiu Comarcal al període 2024-2027. Això són les aportacions que fem als ajuntaments per col·laborar tant amb l'Arxiu com amb el Consell Esportiu com el PTT, que és aquesta formació que fan els nois i noies que no han acabat l'ESO i que després han d'accedir al mercat de treball, i per tant els ajuntaments hi col·laborem. Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Número 9, aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdit 4/2024. En aquest cas es porta a consideració del ple una modificació de crèdit per valor de 5.300 euros en dues partides, una de 2.800 euros per obres d'adequació de la farmaciola i una altra de 2.500 pel contracte d'arrendament del local de la farmaciola. Això, aquests diners surten de dues partides, del contracte de serveis de pintat de la via pública i, com que hi ha hagut una baixa en el preu del gas, en la factura de subministrament del gas de l'escola, per un total de 5.300 euros. Algun comentari? No? Vots a favor?
Unanimitat.
Passaríem al punt número 10, que són acords d'urgència. No hi ha cap acord d'urgència. I com a últim, pregs i preguntes, si hi ha algun regidor o regidor que vulgui preguntar.
Ara, en tot cas, si no sé, la Susana, si té alguna iniciativa, algun projecte que pugui millorar la gestió municipal, que li hagin dit, li deixaria la paraula.
Bueno, de moment he anat fent cosetes. De moment, amb el Miquel he estat parlant de ficar unes bessures allà obertes per les caravanes. De moment s'ha aconseguit. Després també li vaig demanar a mi que, si sisplau, podia arreglar el carrer d'Ocinyet, i de moment ho ha complert.
Bueno, jo d'entrada primer començo per autofelicitar-me pels mesos insistint, que al final s'ha posat fil a l'agulla a ordenar un xiquet al poble, com és la cinglera i tot això. I bueno, llàstima que hagi sigut en campanya electoral totes aquestes coses. De reclar, netejar i tot això.
Podríeu pujar una mica el pla, és que no els... Si pot cridar més, millor.
Després, no sé, jo li volia preguntar a vostè, a la Coral, la regidora de la Coral, que és de Salut i Benestar Social, que ens han arribat, que allà en el començament del poble doncs hi ha uns conflictes veïnals en un edifici.
Sí, vam parlar.
I que, bueno, que havien fet una denúncia, i jo deia, doncs no sé si es podria posar un mediador abans que arribessin a més temes més de denúncia i tot, per no tenir més conflicte.
Bueno, de fet, és el sistema.
Es refereix al bloc de pisos del principi de la carretera.
Sí, sí. L'assistent social ja està al cas, sí. I va recomanar que quan hi hagués aquests problemes, que els que estan afectats denunciïn els Mossos, ja que nosaltres no podem fer res, i el mediador en aquests casos tampoc pot fer res a la 1 del vespre. i és en aquest motiu el de l'assistent social i tota la xarxa que està comunicada amb aquests aldarulls d'aquesta problemàtica, doncs ens va recomanar que tothom que patís alguna cosa així, doncs que avisessin els Mossos.
Sí, perquè llavors vam parlar amb els Mossos i els Mossos van dir que, bueno, que ells no podien i que ells demanessin a l'Ajuntament un mediador.
Mm-hmm. Aquí m'ajudis molt, si em permet.
Sí, sí.
O sigui, aquí hi havia un tema d'alteració d'ordre públic entre veïns, una qüestió que, diguéssim, els veïns doncs van presentar una denúncia en aquest sentit. Com deia la Coral, hi ha darrere tots els serveis socials en aquest sentit, hi ha un problema amb un veí que té una patologia mental, per tant també hi ha la salut mental darrere. Aleshores, el que vostè em demana del mediador és una cosa que us pot tenir en compte. Ara actualment el Consorci d'Acció Social no té cap mediador en aquest sentit, val? Però bueno, podem tenir-ho en compte, ja que properament també entrarem en un pla pilot, diguéssim, de la Diputació, per un tema de mediació comunitària. Val? Llavors, una cosa a tenir en compte.
Vale. Després, no sé, el regidor Ivan, doncs, a veure si s'ha fet alguna gestió per aquell equip que a més estava pressupostat de gravació.
No s'ha fet, tenim pendent encara.
Més o menys, sabeu quan?
No, però compto que aquest any s'ha de fer, però no, s'ha de fer, la tindrem aviat. Que pas, estem molt grans, si busquem un equip només per gravar i així, o busquem un equip que ens pugui servir per més coses. I ara ens faltaria més altaveus, ens faltaria més coses així, necessitarem micros pel centre cívic i busquem un equip que ens serveixi per tot.
Que pugui, per tot, vale. Després, no sé, Naco, què et dius?
Nacho.
Vale. Quan bueno, és via pública, tu ja ho sé, poder una plaça no és via pública, però per exemple la plaça aquesta de l'Icassa, que està tan deteriorada, ja ha pensat fer alguna actuació?
El problema d'aquesta plaça, per començar, és que està, o sigui, la tenim llogada, no som propietaris. Per tant, tot el que s'hagi de fer és a base de diners que hem de tenir nosaltres i no hi ha contemplat cap arreglo gros de, si te refereixes a...
Sí que és forats.
No, a forats grossos, el que sí que farem és, de quan anem fent obres i es treu sorra d'un post i tal, intentem tapar forats. Però això es fa quan es pot i quan el noi de la retro té possibilitat per venir a fer-ho.
Vale. Després, aquests dies que ha plogut tant, dies enrere, bueno, hi havia moltes dificultats degut entre els forats i tot això sortir. Hi ha la possibilitat, per exemple, en aquests casos, d'obrir-los aquella pilona d'entrada? Ho dic perquè es deteriora i quan passen amb el cotxe encara t'aixafen més. Saps, amb el pes i tot, maniobren davant, maniobren darrere i són ells que arrenquen aquestes...
No.
Ens hauria ferit molt bé el carreguet.
Sí, segurament s'acabaria aixecant el carrer després.
Vale. Les filadores, amb això que deies tu, d'aprofitar les sorres, que hi ha de venir un noi que ja heu parlat, hi ha la data d'aquest...
15 dies.
En 15 dies es poden tapar aquests forats.
A més, és el que m'ha dit en Jordi, que és el noi que ha de venir.
I què més hi havia?
Depenent del temps, no?
També del temps, està clar.
Després, per exemple, la ornamentació que havíem parlat temps enrere del carrer, que aquell temps vam parlar del barri vell, per exemple, no sé si hi ha possibilitat, perquè bueno, penso que no és pas molt car, però per exemple tot el que volta la plaça Major, aquell jardinets petits, allà no es podrien tirar flors o semilles, saps què?
No, el problema d'això després és que s'ha de cuidar algú de cuidar-les.
Però hi ha una brigada.
Sí, però la brigada té una feina, se li ha tret, o sigui, abans el tema de jardineria també teníem ajuda de la Fageda i tal, i ara l'han assumit ells molta d'aquesta feina i no atrapen, són dos, i no poden amb totes les coses que tenim pendents. Llavors, si la brigada no podria estar cada dia anar regant les plantes ni a cuidar-se del... I aquest és el problema.
Ara ja plou.
Sí, però...
Ara sí que plou.
Vale. Llavors, el tema aquell del carrer aquell de darrere que surt allà a l'Avinguda de Girona, aquell que parlem, d'aquell tros que falta escoltar i tot això, esclar, es va deteriorant aquell carrer i de vent hem de reconèixer que en fa molt.
De vent.
Vent i aire. I aquell tros hi ha aquell edifici, o sigui, hi ha l'edifici nou i al costat hi ha l'edifici aquell que és la paret més vella. Allà cauen uns rocs que suposo que, no sé si des de l'Ajuntament...
Però vol dir la paret mitgera entre el pas estret?
Sí, des d'aquí si podeu fer els arreglar, perquè és clar, hi ha moltes senyores, per exemple, la senyora Antoni hi passa bastant per allà, i és clar, aquests són megafactor, però clar, això no és gaire agradable. N'hi ha amb la tira, no sé si ha passat alguna vegada, esclar, et cau això pel cap i no és gaire.
I això ha caigut de la façana?
Cau de la façana, sí, amb aquesta gent, amb la llei de propietat horitzontal, si podeu obligar a arreglar-ho.
Esperem passar, li farem un informe, li farem un requeriment.
Això. Després, a la Txell. La piscina.
Ens hi aprovem.
Piscina, arriben. Amb el soroll dels horaris de que quan arriba l'estiu, quan, espera com anava, quan arriba l'estiu, esclar, allà hi ha també un bar, que es veu que el vespre fa molt de soroll, si sí, es podria fer limitar l'horari.
Fan soroll els divendres i els dissabtes, l'any passat.
Bueno, clar,
aquest però... any encara no hem acabat de decidir-ho, però els deixàvem fins més ampli horari els divendres i els dissabtes.
Els dissabtes l'horari fins a la una de la matinada, com sí. Tots els bars del poble.
Igual que pot fer el parc.
Bar,
i es podria mirar el tema dels decibels, de ficar els que toca.
Quins són els que toquen?
No ho sé, ho deixo a vosaltres, si vols que miraré, vull dir, això el Sigma ho té estipulat.
Però jo crec que no han passat més de ser els que toquen.
Podria ser algun dia s'ha fet algun concert, però vull dir allò puntualment, però diguéssim que l'horari d'obertura és el mateix horari d'obertura que poden tenir qualsevol comerç d'aquest tipus al municipi.
Vale. L'any passat, per la festa de la Germandat, s'hi va incloure el festa del maridatge de vins.
Sí.
Aquest any per què l'heu fet abans? Vull dir, perquè l'hem tret del dins del programa, amb un programa
bueno, que veig... El programa de la festa l'organitzem amb voluntaris i no va sortir el cas de que es volgués fer el maridatge de vins, es va voler fer el correbàs, que es fa el divendres. I
la nit que dia?
Bueno, no és que no el vam contemplar nosaltres per la festa. Aquest maridatge el va fer el propi grup que va llogar la sala i se'l va fer ell.
Arran de l'any passat han vingut dues vegades més. Ja.
Sí.
Però venen ells llogant la sala i perquè...
I aquesta gent són de fora, dius?
Bueno, sí.
Són els que organitzen, els que...
Sí,
és bueno,
són
de la sala i llavors hi pot anar tothom.
Vale. Tothom que vulgui anar,
sí. I els concerts aquests del Rock and Fest i aquests concerts, llavors aquests van amb subvenció, els pagueu amb subvenció?
El Rock and Fest en concret, sí. Una subvenció que va donar el Departament de Cultura per a micropobles, per a pobles de menys de 1.000 habitants, que pràcticament cobria tot el cost del concert.
Però una activitat cultural que no es fes. Vale. Havia de ser una activitat nova.
I, bueno, degut a... Sempre n'hi ha, evidentment, però bueno, els he de dir que hi ha queixes veïnals. Aquestes, la gent, solen, per les festes majors, sol entendre que es faci fressa, però tantes vegades no es podria tot incloure dins d'un programa de festes, això? Tinguent en dos, tinguent la germandat i tinguent l'altra.
Una de les qüestions que, per exemple, també passa amb la subvenció que ens donen per la Salvatana o per el concert de Copla, és que no pot caure en festa major. Val? Llavors, si ens plantejaven en aquesta subvenció que havia de ser una activitat nova que no s'hagués fet mai, per això es va fer el rugol.
Sí.
Però vostè seria per dir només fer concerts els dos cada setmana de la festa?
Bueno, jo no sé, depèn de...
Jo crec que la cultura fa poble, no?
Sí, però, per exemple, vam
anar... Uneix a molts tipus de veïns.
Val, doncs...
Bueno, que si només haguéssim d'englobar...
Ja que vam anar a un balanç que veu presentar al centre cívic d'Esquerra i va haver gent d'una edat avançada demanant que es fessin activitats per ells... i el senyor alcalde em va prendre nota, sí. Doncs llavors es podrien variar una mica.
Bueno, un concert de poble era destinat a la gent gran.
Es podrien variar una mica.
L'orquestra de la Festa Major també és destinada a la gent gran.
Bueno, la Festa Major...
La Festa de la Vellesa del setembre...
El Tasting Bank també.
Es fan sardanes i es fan maneres.
I la cultura és àmplia. Ara no em posaré de comparativa perquè evidentment els ajuntaments han de tenir molts més diners, però per exemple...
Tenint a vostè, creu que la música té edat per escoltar-la?
Sí. Jo ara mateix,
una persona ara mateix de 50 anys no pot escoltar rock?
Jo no dic que no pugui escoltar rock.
Però per tant, jo per mi el Rock and Roll Fest és per totes les edats.
Jo no te'l critico, el Rock and Roll Fest. Jo et deia si te'l podies entrar dins de la festa.
No, en aquest cas
no es podia. I ell ha explicat que no es podia.
Sí, però com em diu que no hi ha activitats per gent gran, per mi tots els tipus de música que fem, per mi són aptes per totes les edats, i jo la música no té edat per escoltar-la.
No, no, però tens diferents gustos, jo no sé, vull dir, des del Julio Iglesias, per exemple, que segurament tindrà el seu públic, música zen, música rock, música instrumental, jazz, blues, llavors, vull dir, el ventall és ampli. I també llavors, doncs, bueno, com deies això de la cultura, per exemple, un sismògraf, un petit, no sé, dansa contemporània, hi ha moltes coses al tema de la cultura, val? Però ell ja ha contestat i ja m'ha contestat i ja ha quedat clar. Vale. De totes maneres et felicito el treball perquè sí que és veritat, puc estar d'acord o no, però aquella web no pare.
Crec que som un poble bastant actiu, eh?
Va, et parlo de tu.
Gràcies.
Llavors també volia proposar a veure si hi havia la possibilitat de fer una ordenança de civisme de convivència ciutadana.
La ordenança, o sigui, hi ha una ordenança de civisme que no es va acabar aprovant mai. Bàsicament perquè qui ho fa complir això, no? O sigui, és el mateix que passa quan, per exemple, la gent no recull les canes del terra, o quan hi ha actes d'incivisme, que evidentment, quan són ja una mica grans, evidentment el que fa l'Ajuntament és trucar els Mossos i posar una denúncia si hi ha algun tipus de desperfectes, tot i que el vandalisme no és un delicte, val? Però llavors el que fem és això. Evidentment, com entendrà, i el fet que nosaltres no tinguem policia local i que diguéssim, els actes incívics normalment es produeixen quan l'alcalde no ho veu o quan algun regidor no ho veu, no? Llavors és molt complicat aprovar una ordenança de civisme i poder-la fer complir. Per tant, bueno, podríem aprovar-la, vull dir, es pot aprovar, i llavors la dificultat que tindríem després és per aplicar-la.
Bueno, deia perquè a vegades la sensació d'inseguretat no ve tan provocada per un delicte, sinó que els sorolls, de cigarrils alts, gent que crida, consum de drogues, activitats que fan o que provoquen molèsties als veïns, però si em permet, jo li llegiré una cosa. Diu, els municipis petits necessiten un cos de policia que ens ajudi a fer complir les ordenances municipals. Aquesta queixa no és dels agents dels Mossos, sinó els responsables polítics. El Departament d'Interior ha de començar a entendre que el cos de Mossos d'Esquadra no només serveix per garantir la nostra seguretat, sinó que també, al moment que s'allarga, sinó que també ha de servir per fer complir les ordenances municipals d'aquells municipis que no tenim policia local. De fet, calen més efectius, i això és una petició de molts municipis garrotxins. Els ajuntaments de pobles, com ara Castellfollit de la Roca, no podem garantir el bon funcionament del confinament, ni podem parlava aquell moment del confinament, ni tenir la gran sort que la població està molt conscienciada i la gran majoria actua correctament en el tema del confinament, i que vostè no podia fer de Mosso d'Esquadra, i això és cert. Però aquell moment feia una crida al govern que hi havia llavors de la Generalitat. Jo pregunto si en 3 anys de govern d'Esquerra ha fet alguna gestió, ja que tenia el fil directe, perquè això es pogués moure una mica des de la Generalitat, que és des d'entrar en molt.
Bàsicament, la plantilla de Mossos de la Comissaria Olot, que hauria d'estar formada per uns 150 Mossos, n'hi ha 95, dels quals la mitjana d'edat és de 52-53 anys, que molts ja estan en segona activitat i, per tant, el patrullatge, diguéssim, al carrer es veu disminuït. Això és una reivindicació, jo fa 9 anys que sóc alcalde, és un debat recurrent amb els consells d'alcaldes, on hi hem vist passar consellers de tots colors, és igual del partit que sigui, i a tots se'ls ha fet la mateixa reclamació, inclús en el govern d'Esquerra, l'últim que va venir, se li va plantejar exactament el mateix. I el fet de que inclús se'ls ha traspassat d'aquest poder, seria l'hora de poder crear un cos, diguéssim, de policia a nivell comarcal o a nivell rural, diguéssim, com ja té altres països, perquè bueno, el que també està clar és que durant 10 anys, des del 2010 al 2020, no va haver-hi cap promoció de Mossos d'Esquadra a l'escola. Això vol dir que la plantilla es va envellir i que en els últims 3 anys s'han incorporat a més de 2.000 Mossos nous per anar renovant diguéssim la plantilla, però no n'hi ha prou. O sigui, el proper govern que entri té feina per fer en aquest sentit, i diguéssim que ara l'última tornada crec que van arribar 7 Mossos nous a la comissaria d'Olot, que era molt bona notícia perquè feia molts anys que no hi venia ningú.
I que algun conveni no es podria?
No, nosaltres tenim un conveni amb els Mossos de Trànsit. La llei de policia és que a més, diguéssim que la llei de policia és molt clara. Les policies municipals no es poden mancomunar entre municipis, que això seria una solució. Dic, mira, paguem una part o ens mancomunem diferents municipis i com que tenim la policia local d'Olot, però això la llei no ho permet, però no ho permet, diguéssim, a nivell estatal. I per tant, segurament que el govern que entri haurà de seguir treballant en aquest sentit i rejuvenir la plantilla, perquè la veritat és que aquí a la Garrotxa aquesta mitjana d'edat és molt alta.
Vale. El tema de les fonts, com que s'ha derogat ja l'emergència de sequera, de fet nosaltres no hem patit mai, es va fer una llei i crec que vostè ja ho va dir, que es va fer un cafè per tothom, nosaltres potser no ens afectava tant, però ara que ja no afecta la conca del Ter, es podria obrir alguna font?
Nosaltres ens plantejarem d'obrir les fonts a partir d'ara, si puguem. Nosaltres no hem canviat, és excepcionalitat, nosaltres no hem passat mai emergència. Ara l'últim canvi que va haver-hi va ser que els municipis de la conca del Ter que estaven en emergència han tornat a excepcionalitat. En excepcionalitat, les recomanacions que feia l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Sanitat és que les fonts estiguessin tancades, el que entendem i entenem perfectament que ara de cara a la calor aquestes fonts han de tornar a obrir.
Sí, perquè diu que tenen un marge per 8 mesos, per tant hi entraríem fins al 2025, sí. I entraríem a les restriccions del 2023, per tant podríem tenir les fonts obertes.
Sí, sí.
Va, gràcies. Llavors, què més? En parlarem perquè farem el dia 28. Aviam, el tema aquest de la formació la,
sí.
És una observació, perquè ho penso així. Vull dir, l'altre dia vostè va fer una roda de premsa a TV3 i està bé que hagi volgut fer una roda de premsa a TV3.
A TV3 no?
Bueno, la televisió, no? No hi havia TV3, dies enrere. Avui era un altre programa de no sé com es deia.
És que avui n'han vingut dos. Avui ha vingut aquell programa de TV3 de la planta baixa i a la tarda han vingut els de la xarxa de televisions locals a fer un directe. L'altre dia va venir TV3 pel seu compte i jo no hi era, i sí que va venir TV Olot, que va aprofitar per parlar de la cinglera i de la parlació.
Bueno, ho han demanat TV3, em sembla que està bé, però jo, per exemple, a mi el que em costa d'entendre, que un dret sigui una notícia, no sé, demostra, no parlo de Castellfollit, de tot arreu, demostra que en quina societat vivim i quina gestió se'n fan dels drets essencials. O sigui, mentre aquí hi ha una realitat també que és bastant important, i és que tenim una farmàcia tancada carregada de medicaments que es fan malbé, que podrien donar servei a algú, i en canvi això sembla que no preocupa massa i que ens preocupa més el focus. Vull dir, hem arribat a una política, parlo en general, que és una política que sembla doncs, de la teatrificació i dels espectacles. Vull dir, hi ha coses que, no sé, els medicaments, no sé.
Evidentment que això és una opinió seva. Jo el que hi hagi dins de la farmàcia és propietat privada, per
si
tant,
es podia fer una gestió.
No, o sigui, la gestió diguéssim no l'ha de fer l'Ajuntament en aquest cas, eh? la gestió d'aquests medicaments, en tot cas, si la farmàcia que si es tornés a obrir, qui hauria de fer aquesta revisió d'aquests medicaments hauria de ser la pròpia farmacèutica o qui es creï la farmàcia. Jo més que un teatre o com una certificació ho veig
no,
com...
No l'hi he dit personal, eh?
No,
jo penso que la política avui dia és això.
Bueno, jo ho veig com una reivindicació més que com un espectacle, en el qual evidentment que són els periodistes qui trien les notícies i qui trien la importància de les notícies, i que sí que podríem estar d'acord que a vegades hi ha coses molt més importants al món, no?
Segurament
que hi ha coses molt més importants al món, diguéssim, que segons quines coses, però jo penso que a nivell de municipis, ja no només de Castellfollit, sinó municipis petits, municipis rurals del país, que nosaltres tenim la gran sort que tenim botigues, que tenim dos caixers automàtics, que tenim ara una farmaciola, que tenim un dispensari que obre 4 dies a la setmana, però hi ha municipis no gaire lluny d'aquí que el dispensari obre un dia a la setmana, que no té cap botiga i que no té caixer automàtic. Aleshores, jo que penso que és una reivindicació també en defensa de que els municipis petits ens estem trobant, que contínuament ens estan traient serveis i acabem en definitiva pagant els mateixos impostos com una gran ciutat.
Bueno, però vull dir, això ens ho podem quedar per casa i tot bueno, ens cal escenificar-ho.
Però
no,
no,
això, eh?
Però, jo vull
però bueno, tothom fa el que vol.
No, evidentment, evidentment. Això és una reivindicació a nivell de pobles petits. Alguna pregunta més?
Això és teu.
No, és teu, teu.
No, ja estaria.
Perfecte. No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. Si algú dels presents vol fer algun prego o alguna pregunta, doncs...